Camins.
Vinga, aquesta hora jo crec que és un bon moment per fer una ullada als trending topics de Twitter, perquè us feu una idea de com funciona doncs, l'interès general, podríem dir. Aquesta hora, els trending topics de Twitter són Kai Havertz, que és un jugador del Chelsea. Us fa gràcia l'assumpte? Júlia,
sí,
Carla.
Jo pots... Digues, acaba.
No, què vas, a dir-me que sóc imbècil?
No.
Una cosa així.
Que em fa molta gràcia que estiguis mirant el...
No, però no, clar,
estiguem parlant de Twitter, però ho està mirant no des del Twitter del mòbil, sinó des d'una foto que ha fet el Twitter de l'ordinador. Això és molt boomer.
Clar, perquè jo soc
bueno,
molt
però
boomer.
Quins més?
No, exacte. Bueno, en primer lloc, orgullós del meu boomerisme. Kai Havertz, que és un jugador del Chelsea que sona pel Real Madrid. Manolo Lama. És un trending topic que és destacable. Justin Kluivert, que és, no és un cantant, sinó que és un jugador, en principi, del València. L'Englet, ens agrada molt, l'Englet. Tenim també Gerard Moreno, que és un jugador de futbol, evidentment. El PSG, Christensen i el Real Madrid. Per tant, jo diria que a la gent li interessa prou les coses futbolístiques.
I el Mundial.
I el Mundial de futbol femení, en aquest cas. Mundial de futbol femení. I s'han colat dos noms femenins, que és Colau, sense ata, només Colau, s'ha Colau, i Anna de Armas, que no sé què ha passat amb ella, però bueno, qualsevol cosa.
I algun altre equip que vulguis destacar avui per altres coses?
Perquè avui la Júlia porta una samarreta que em recorda al PSG. Dic, vens com vestida del PSG. Això és l'himne del PSG. Són molt alegres, pel mal que els va a les coses. Per tant, bueno, sí, doncs el PSG, que és trending topics, per cert.
Ah, mira.
Tenim aquí PSG i jo afegeixo com a editorial, i arrenquem el programa, puto PSG. Som la naturalitat feta a ràdio. Aquestes hores, si no som naturals, s'estan mirant des de la peixera doncs, part de l'equip d'aquesta casa. Em diuen, no diguis qui està, no ho diguis a ningú. No ho diguis a ningú. No ho diré per respecte. Però sí que us donaré la bona vesprada. Va, bona vesprada d'aquest dimecres 14 anys feia del primer triplet de Guardiola, que l'ha tornat a guanyar, i 14 era el número de Johan Cruyff. Per tant, bon dia avui. Dimecres 14 de juny del 2023, dia 1 després de Rosario Santa Maria, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors optimista, ahir amb una masterclass sobre moda per gent discapacitada, molt divertida i molt didàctica, la nostra convidada d'ahir. Dia 1 també després de que ens visités el president de la Casa dels Clàssics, cultura per les orelles, tot i que no som la caravana, ens va visitar el Raül Garrigasait, que ens va presentar què és la col·lecció Bernat Metge, que va néixer el 1923, per tant fa 100 anys d'història. Una entrevista molt interessant que ens va engrescar i ara estem a tope amb els clàssics. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, també de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per Maria José Mendoza. Ens podeu trobar a Twitter @CaminsEstel, a Instagram CaminsEstel i en directe a l'aplicació Ràdio Estel Oficial, el nostre Tinder particular. Podeu fer match, podeu dir això no m'agrada, i al web radioestel.cat i al YouTube. Tenim també Més Estel, que és molta música 24-7. Una expressió gens boomer. 24-7 no és boomer, no, Carla?
No, jo ho dic molt. I jo no sóc boomer.
Exacte, doncs 24-7 en aquest cas m'he colat a l'altra generació.
Es rebaixa el nivell de boomerisme.
Bé, no està malament. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia sensible, reflexiva, Macedònia, amb la companyia d'unes neurones privilegiades en cabell canós. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, que també tenen unes neurones prou apamades. Després, i amb la participació estel·lar de Sílvia Muñoz, que aquest matí ha fet una marxa lenta en un taxi. I tot seguit, temps per l'anàlisi, l'opinió, la reflexió de la mà de Xavier Torrents, el professor X, que aterra directament de la universitat calentet, que ve de fer exàmens, no ell, sinó d'imposar-los als seus alumnes i d'estar allà vigilant doncs, com un lince. Per tant, ens preparem per fer una repassada sobre doncs, l'actualitat. I ens va posar deures el darrer dia, els repassarem a veure si els hem complert. I a la part final del programa hem quedat amb el poeta i narrador valencià Josep Piera, que ha rebut aquest mateix dilluns, fa dos dies, el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de Unidó, atorgat per Òmnium Cultural en reconeixement a la seva trajectòria literària. El coneixerem i xerrarem sobre poesia, que ja sabeu que els dimecres cada 15 dies doncs tenim aquesta intenció i ho anem fent. Ens encanta la poesia. Notícies, Professor X, poesia, la ràdio nocturna de la casa, la falsa ràdio nocturna de la casa. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts, la banda de camins afina els instruments per fer una hora de ràdio fineta, fineta, a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
8 i 20.
Companys de l'alegria, provocadors, fulgents, arcàngels del fosc camp que em visitàveu, torneu ací i amb mi, torneu, torneu.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Torneu.
Ja sabeu que els dimecres tenim doble menú. Un és el professor Xavier Torrents, dimecres cada 3 setmanes, que ens ajuda a analitzar l'actualitat, i normalment va en aquest moment del programa, però s'està retrasant una mica, per tant, invertim l'ordre. I ara parlarem de poesia, que la teníem reservada per la part final del programa, però ens ve molt de gust avançar-la, perquè per nosaltres sempre és un plaer. Us explico, el poeta i narrador valencià Josep Piera ha rebut aquest dilluns el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural en reconeixement a la seva trajectòria literària. Va estar en un acte en què ha reivindicat el mateix poeta la seva terra, especialment el paratge de la Droba, el seu lloc al món, ha dit el poeta Josep Piera. En un palau de la música ple i que l'ha rebut dret, Piera ha improvisat el seu discurs, no ha amagat aquest dilluns que se sentia aclaparat per tot el que estava vivint després d'escoltar una glossa del també poeta Manuel Forcano, que el descrivia com un exèrcit, un mestre que ha exercit com un mestre indiscutible sobre diverses generacions de poetes i de lectors, perquè la seva escriptura no és sinó un immers acte d'amor. Déu-n'hi-do, quines paraules impressionants. És un plaer, per tant, ara mateix saludar Josep Piera, que té l'amabilitat d'atendre'ns aquí al Camins, a Ràdio Estel. Josep Piera, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió rebre't, saludar-te. En primer lloc, felicitats per rebre aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Com vas viure l'acte de dilluns i què significa per tu aquest reconeixement?
Moltes coses i, bueno, diguem-ne, la culminació d'una vida, podríem dir, no? I al mateix temps un acte que em resulta, com tu has dit, aclaparador i molt emotiu. D'això vaig estar una paraula molt valenciana, de dir que em sentia atabalat, i era
sí,
atabalat pels aplaudiments i per l'ambient que es respirava en un centre, per una altra banda, amb tanta història i tanta bellesa com és el Palau de la Música.
Déu-n'hi-do, et puc... És a dir, a mi no mai, evidentment, m'han premiat en aquestes circumstàncies, però em puc fer una idea, Josep, de que el va... de l'emoció del moment, eh? Mira, volia demanar-te, al teu article, La poesia com a camí de coneixement, esmentes que doncs, aquest gènere, la poesia, pot ser una manera d'explorar això justament, la realitat i adquirir coneixement. Podries parlar-nos una mica sobre això? Com creus que la poesia pot ampliar la nostra comprensió del món?
Bueno, per a determinades persones o maneres de ser, la poesia, si t'arriba, si la fas teua i ella vol obrir-se a tu, t'ajuda no a entendre, a sentir també el món. O millor dit, a sentir mentalment. Per això jo parlo sovint de sent i ment. És a dir, aprendre a sentir de pensament. No sé si m'explique per...
Sí, sentir de pensament a través, segurament, de l'intel·lecte, no?
Exacte, de la ment.
Exacte.
A través de la ment i, per tant, a través de les paraules, a sentir i apreciar més la vida, que és el més important, que és el més important que, que tenim, i no passar sobre ella sense prestar-li atenció. I això vol dir, per exemple, de vegades una cosa molt simple, una atenció a un detall, a una visió efímera, és a dir, a petits detalls de la vida, a un gust, a un perfum,
sí.
O fins i tot a una desgràcia, és a dir, perquè en la vida n'hi ha de tots els colors.
No? Home, i tant, sí, sí. Tu penses, Josep, perquè clar, la poesia, segons jo la tinc interioritzada, a veure què n'opines, la poesia d'alguna manera busca la bellesa de les coses, en les coses més quotidianes. Tu feies ara aquesta esmena, no? Un perfum, un moment, una persona, un sabor. Pot ser que també puguem trobar certa bellesa també en els moments dolents, en els moments de patiment, que també podem en aquests instants veure coses bones, que la poesia ho pot recollir, això?
La poesia pot allí fer-te saber estar.
Sí.
Fins i tot no tindré per tant por a plorar si el moment és de patiment.
Sí.
És a dir, la poesia ajuda ens ajuda a ser més, tal com jo l'entenc.
Home, i tant. Sí, sí.
Perquè estem parlant d'art i ahir cadascú té una interpretació i, per l'altra banda, estem parlant, en el meu sentit, de poesia lírica, en el sentit més profund de l'expressió poesia lírica. És a dir, ens ajuda a saber interpretar la vida, tant en el plaer com en el dolor. Això, el gran Ausias Marc ja ens ho fa veure, és a dir, tant en el delit com en el dol. És a dir, saber sentir el plaer ens ajuda després a saber sentir el dolor.
Doncs,
quan ve.
Exacte. Escolta, Josep, la teva poesia presenta sovint una forta connexió amb la natura, amb l'entorn natural, no? És així. Què t'inspira a explorar aquesta relació entre la teva obra i com creus que pot influir en la manera com ens relacionem també nosaltres amb l'entorn? Perquè jo crec que per tu és molt important, no? L'entorn, la natura, allò que vius en aquest sentit.
Per a mi és molt important perquè jo en forme part. És a dir, jo visc en un context natural. Jo sent part d'un paisatge, d'un paisatge de paraules, a més, com m'agrada dir a mi. Jo no entenc el paisatge sense humanitat. És a dir, els humans formem part del paisatge, el formem i el deformem al mateix temps. És a dir, i això és el que ens envolta. I m'agrada també fins i tot els paisatges urbans,
sí,
i els paisatges degradats, perquè ens parlen o em parlen del que estic veient. Una ciutat com Nàpols, que és, diguem-ne, la degradació de la bellesa, a mi em resulta molt atractiva, perquè veig això, la descomposició de la bellesa que torna a ser bella en la seva descomposició.
Escolta, clar, per exemple, després de la teva trajectòria, després de tot el que has escrit, de tot el que has viscut, quin paper juga la lectura, atenció, la lectura en la teva vida com a poeta? Hi ha algun autor o autora que hagi tingut una influència significativa en la teva feina, en la teva tasca de creació?
La lectura és imprescindible. Uh-huh. Si no llegim, com aprenem a sentir la vida mitjançant les paraules? Uh-huh. Tota la vida s'aprèn. I simplement ho ha d'anar veient quina és o qui són els aprenentatges que l'ajuden a viure a ell. Poetes a mi m'han influït molts al cap de la meva vida. Uh-huh. I en molts sentits diferents. És a dir, de la pròpia tradició, que és molt important, perquè la poesia s'escriu en una llengua i en cada llengua té uns artilugis.
Sí.
D'ahir les extraordinàries dificultats de traduir.
Clar. És que tu també has estat traductor, no? És així, també has fet una tasca de traducció, Josep.
Sí, però més de poetes antics, on m'he sentit molt lliure. I per altra banda, els he acabat convertint en alter egos meus, com diria Pessoa, en heterònims, no? Perquè m'he sentit molt lliure. Perquè una altra cosa que m'agrada dir és que la poesia abolix el temps en el moment de la lectura. Uh-huh. Igual es pot fer-te teu i t'acompanya un poeta de fa mil anys, com un de la setmana passada.
Exacte, té un punt atemporal, veritat? La poesia és...
Exacte.
No? En aquest sentit és cert. Escolta, ja per anar acabant, Josep, quin consell donaries a algú que comença a interessar-se per la poesia i també a tenir, tal vegada, això és una mica agosserat, no sé si avui en dia això succeeix molt, però algú que també vol començar a escriure els seus propis poemes, tu des de la teva experiència, què diries a aquestes persones per fer que s'interessin, que tinguin aquesta inquietud o per facilitar-los aquesta inquietud?
Primera, ho ha de sentir. Uh-huh. I ha de sentir que té coses per a dir-les i procurar dir-les de la manera més bella possible, sense forçar.
Val.
I això és un aprenentatge. I això és un aprenentatge perquè en la poesia tot el que no és essencial sobra.
És interessant, és una bona reflexió perquè tal vegada moltes persones no tenen aquesta percepció, sinó que, dic jo, pot ser que hi hagi gent que ens està escoltant i digui, doncs jo penso que la poesia és gairebé tot el contrari. És una mica recargolar el discurs, adornar-lo, i segons el teu criteri, Josep, és treure allò que no és essencial.
Anem a veure, de jove,
sí,
ho creu, quan diguem aquí a l'Estafor, que quan més sucre, més dolç, que quan més recargolat, sobretot també perquè estem descobrint el llenguatge, més ens aproximem al que volem dir. Això, i més els valencians ho són molt, és barroquisme.
Sí, sí.
I si està bé, està bé. I si ho necessites, val. Però almenys per a mi, perquè jo parlo en el meu cas,
sí,
amb el pas del temps, la sintetització ha anat prevalent en mi. Jo per això definisc un poema com una fotografia de paraules. És a dir, captar un instant i sintetitzar-lo en unes imatges. Que a ser possible aquestes imatges es facin sentibles. És a dir, enlluernen, se senten vives i que tot això crea una commoció en un instant, perquè és així com quedarà dins de tu i encara que les oblides t'hauran ensenyat a mirar i a sentir la vida, que és pel que escrivim.
Sàvies paraules paraules sensibles, paraules meravelloses. La poesia és una fotografia de paraules que t'ha d'impactar i que queda dins teu. Josep Piera, poeta, narrador valencià, que va rebre doncs, aquest dilluns el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural en reconeixement a la seva trajectòria literària i que avui ha tingut l'amabilitat d'entrar uns minuts aquí a Ràdio Estel per parlar-nos del que va sentir i també del seu sentiment envers la poesia. Ha estat un plaer. Josep, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres i sintetitzem molt perquè la ràdio també ens obliga a sintetitzar.
Exacte, sí, el temps...
Bona nit.
Tempus fugit en la ràdio. Bona nit, Josep, gràcies.
Bona nit.
Va, fem una pausa i ja tenim aquí el professor X, Xavier Torrents, ens espera per parlar de l'actualitat. Ara tornem.
Torneu, torneu, torneu. Pel finestral l'obert.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Hi ha milers de raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000, les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mèmora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mèmora, a Tanatori de les Corts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir curs, repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Tres noms. I tu em dius una mica el que susciten. És l'actualitat. Salvador Aragonès.
Felicitat.
Segon nom, Paula Moreno.
És el fantasma de la ràdio, perquè el tècnic de la nit no pots fer-li això al tècnic del matí, perquè són companys.
Amb Rafa Sanahuja.
I el tercer nom, TH,
el bitxo.
I altres persones que expliquen coses.
Professor Xavier Torrents, ben tornat a Camins, a Ràdio Estel, benvingut. Bona vesprada. Bona vesprada. Escolta, hem parlat al migdia i em deies, és que tinc exàmens, tinc un examen important, estaré concentrat. Per tant, arribes de la universitat, podríem dir, no?
Sí, però arribo ja desconcentrat. Perquè...
Ja t'has desconcentrat?
No, bueno, els estudiants pensen que el problema només el tenen ells en aquell moment, home, però també el professorat tenim certa tensió en aquell moment.
Sí,
tu... ells atenció i nosaltres tensió.
I tu quina, si vols compartir-lo, quin tipus de tensió tens tu quan estàs allà?
A veure, si tots... només és una petita minoria que a vegades no ho fa, eh? Però si tots és un comportament més adult i tal, pues, és que allò podria estar tranquil·lament fent les seves coses i tal. El que passa que sempre hi ha aquest risc, diguem,
de picaresca
d'algun estudiant i llavors, clar, això et fa mantenir en tensió.
Val, perfecte, molt bé. Escolta, de què era l'examen?
En aquest cas era un examen d'avaluació i disseny de polítiques públiques.
Val. I la primera pregunta quina era?
No, és que només hi havia una de pregunta.
Ah, només hi havia una pregunta.
I podien tenir tots els apunts i que el volguessin a la taula.
Per tant, era una
pregunta... Era un estudi de cas. Ah, o sigui, un cas pràctic.
Perfecte.
I ens havien de resoldre cas pràctic amb tot el que ells havien après
durant el curs
i podien tenir tots els apunts, tot el que volguessin. Això no era cap problema.
Déu-n'hi-do.
Però és que... jo sempre ho comparo amb la facultat de Medicina, tot i que està molt lluny a el que jo faig, però imagina't un metge cirurgià o una metgessa cirurgiana que li fessin l'examen quan era estudiant, perquè clar, el professor metge li digués, bueno, pots tenir tots els apunts, ara has d'operar. Per cap, els apunts no li serviran, ja ho ha de tenir al cap, exacte. Ho ha d'haver practicat abans.
No et pots parar un segon i a veure si hi ha una hemorràgia que faig, no?
Sí, has de fer-ho. Ara vaig a mirar els apunts, que, com ho curaré.
Exacte. Doncs escolta, esperem que els teus alumnes hagin resolt aquest examen d'una sola pregunta amb tots els apunts, bé?
Perquè, sí, clar, és el màster de Polítiques Públiques, Drets Socials i Sostenibilitat.
Jo tinc una cosa, a mi quan els professors em deien podeu tenir tots els apunts, suors freds durant dies, perquè, clar, això és complicat, perquè ja es nota que la pregunta i el cas així, doncs té les seves coses. Escolta una cosa, recordem que el darrer dia em vas posar uns deures, te'n recordes tu d'això, no? Doncs
pues a veure si compleix-los.
Espera, que tenim aquí el moment. El professor Xavier Torrents fa 3 setmanes em deia això.
Però preguntant-li sobre l'escola, sabràs què t'agradaria que hagués en política educativa municipal. Bueno. Preguntant-li, per exemple, què passa quan es troben malalts, etcètera, sabràs sobre política de salut. Que quan van caminant, o en cotxe, o en vehicle, com vagin fins a l'escola, sabran, per exemple, tema de transport i mobilitat. És a dir, a partir de les preguntes a les teves criatures, sabràs construir polítiques públiques que faran decidir el vot de l'endemà.
Clar, és que pensant-lo bé, eren uns deures complicats, perquè xerrar amb els meus fills, amb el seu llenguatge, no? Sí. Adaptat i tal, per treure aquestes conclusions, t'he de dir...
Com va anar la xerrada, la conversa?
No, és que, clar, és complicat, perquè ells, tot els hi està bé. Aquesta és la premissa. No tenen encara un esperit crític. Ells en arribar, en estar, en sentir-se mitjanament còmodes. Per tant, em congratula, perquè vol dir que viuen bé, que viuen tranquils i que tot ho fan bo, però no em va servir massa aquesta...
No, t'ho
he de confessar i ho vaig intentar, Que consti que ho vaig intentar. Sí que és cert que hem tingut xerrades i que d'alguna manera sí que vam parlar també sobre les eleccions i sobre el meu vot i sobre per què votava i no votava, però bueno, queda una mica més en el fuero intern.
Bueno, això és perquè tu votes en B baixa i ells voten en B alta.
Exacte, sí. Sobretot, bueno, no diré res, sobretot al sofà de vegades que els he de tocar el crustó. Escolta, volia treure't un tema, Xavier Torrents, el tema de Junts per Ripoll, que ha trencat el silenci aquest dimarts a la tarda, ahir, en un comunicat on es postula per liderar aquestes converses amb les forces polítiques centrals per arribar a un gran pacte per Ripoll. Sabem que aquí hem tingut aquesta victòria d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, alguns la qualifiquen d'extrema dreta, altres doncs no tant. En principi ella voldria ser alcaldessa de la capital del Ripollès, però aquestes tres forces, etc. Bueno, aquí tenim un cas d'una victòria de la suposada extrema dreta, jo no sé si qualificar-la així perquè em manquen dades, i una aliança d'esquerres que moltes vegades escoltem que és com una mena de cordó sanitari, no? Aquest concepte de cordó sanitari. Voldria, perquè jo crec que és un tema que t'interessa molt, voldria conèixer la teva opinió i també, si vols, ja posem en un pack el tema del pacte, que això sí que està consolidat i ja claríssim, entre Vox i el PP per governar en coalició el País Valencià. Com veus aquesta situació, Xavier?
Doncs mira, veus, això avui estava en el màster de polítiques públiques, però això ho fem amb un altre màster, que és el màster de polítiques de societat global, de prevenció de l'extremisme violent.
Sí.
I llavors, primer clarificaré això que tu no sabies com qualificar-lo i si era extrema dreta o no. Jo et dono ja la resposta, però t'explicaré el per què.
Val.
Sí, Aliança per Catalana, liderada per Sílvia Orriols. Qualsevol professor de ciència política que analitza l'extrema dreta dirà que sí, és un partit d'extrema dreta.
Val.
Llavors, per què? A veure, si mirem Vox, que en altres programes ho hem qualificat com a tal d'extrema dreta i estaríem d'acord en QES.
Sí.
A veure, Vox, per exemple, fa un discurs que podríem dir que aboca o fomenta el racisme contra les persones migrants, fomenta la xenofòbia, és a dir, el rebuig social, la fòbia cap als estrangers, fomenta, per exemple, la islamofòbia, és a dir, odi cap a les persones musulmanes. Llavors, això ho fa Vox. Ah, caram, també ho fa Aliança Catalana. Val? Per tant, ja tenim una coincidència, una primera coincidència. Uh-huh. Una segona coincidència és que, en general, els partits d'extrema dreta focalitzen molt el seu discurs en el tema de sobreproporcionar, és a dir, donar una proporció més elevada de lo que és en realitat, la sensació d'inseguretat ciutadana. És a dir,
el populisme de tota la vida.
Això seria la tercera característica, vale. Però una mica per acabar d'explicar la inseguretat ciutadana que fer molta por a la gent del carrer, al ciutadà de peu, de que tot és molt insegur, tot és molt insegur. Encara que les dades demostrin el contrari, les dades de la policia, dels Mossos d'Esquadra, la policia local, la Guàrdia Urbana, etc. Un tercer element, el que acabes d'esmentar ara, que és el tema del populisme. És a dir, fer un discurs simple, i ximple, fa aquest joc de paraules.
Vale, sí.
Perquè el que diuen és això ho arreglo en 4 dies, cosa que és fals. En polítiques públiques les coses costen més, no? El populisme. Mm-hmm. I una quarta característica, i per no allargar-ho, doncs, ho tancarem en 4, és, diguem-ne, el que en diríem l'ultranacionalisme, és a dir, fan una defensa aferrissada, exacerbada de la pàtria, i això també ho fa Vox, i ho fa Aliança Catalana, i aquesta és l'únic matís de diferència, és a dir, Vox defensa la pàtria espanyola i Aliança Catalana la pàtria catalana. Però, excepte això, en tot coincideixen. Per tant, sí, sense cap mena de dubte, Aliança Catalana, com també Front Nacional de Catalunya, que en aquest cas va guanyar 2 regidors a Manresa, són dues forces d'extrema dreta catalanista, mentre que Vox és una força d'extrema dreta espanyolista. N'hi ha a França, n'hi ha a Suècia, fins i tot hi ha una primera ministra d'Itàlia, és a dir, l'extrema dreta està a tot arreu dins d'Europa.
I aquest pacte d'aliança, aquesta coalició que s'ha donat al País Valencià, te l'esperaves?
Sí, m'esperava aquesta i sí, les eleccions del 23 de juliol sumen els diputats del Partit Popular i els diputats de Vox, queda clar per el que ha passat a la Comunitat Valenciana, al País Valencià. No només s'ha obert, sinó que ha quedat de forma clara, clarivident, que si el 23 de juliol sumen PP i Vox, hi haurà un govern amb Vox dins o fora, però amb el suport parlamentari de Vox, el govern encapçalat pel Partit Popular. Passarà.
I la pregunta és, pels votants d'esquerres, progressistes, etcètera, aquest primer pacte de coalició que tenim a un gran govern, a una gran autonomia com és el País Valencià, com és València, mobilitzarà? Tindrà un efecte rebot? Què preveus tu aquí?
Això ja dependrà de com ho expliquin uns i altres. És a dir, a qui perjudica que hi hagués un govern del PP i Vox després de les eleccions generals? Sí, a votants d'esquerres, però no només votants d'esquerres. Els votants del Partit Nacionalista Basc també no estarien d'acord. Els votants de Junts tampoc estarien d'acord.
L'esquerra, etcètera.
Serà contraproduent que entri l'extrema dreta en un govern democràtic, és a dir, el problema no és que hi hagi un govern del Partit Popular, bé, això és una opinió, llavors que subjectivament cadascú pot pensar que sí que no, però el preocupant és que entri l'extrema dreta per primer cop en el govern espanyol des de que va entrar de forma no democràtica durant la dictadura de Franco. Per tant, serà el primer cop que això passarà. Ja ha passat en ajuntaments, ha passat ara en comunitats autònomes i acabarà passant, si aquest fos el resultat, en el govern espanyol. Per tant, aquí, diguem-ne, està clar que això mobilitzarà una part de la població, que si veu clar que fent els números hi haurà un govern de coalició PP-Vox, doncs possiblement hi haurà més gent que es mobilitzarà per anar a votar perquè impedir això. Això sí, això és previsible. Però també hi ha la qüestió de que el 23 de juliol molta gent anirà a la platja. O estarà de vacances. Però bueno, ja estem veient que està havent un augment molt considerable del vot per correu. Sí, per tant, això és un símptoma de que part de l'estació que podria haver pel tema d'anar a la platja o a la muntanya s'està intentant esmenar fent el vot per correu.
Escolta, per tant, per el que t'escolto a tu, que m'estàs ajudant molt, i el que escolto a altres experts, jo crec que estem davant d'unes eleccions generals molt particulars, molt clau, molt històriques.
Comparteixo, sobretot quan es dic clau, històriques. Sí ho són, però la gent no és conscient. Sí ho són perquè, insisteixo, des de que va morir el dictador i general, diguem-ne, Francisco Franco, sí, mai l'extrema dreta ha estat en el govern espanyol, i ara hi ha la possibilitat de que entri en el govern espanyol o, com a mínim, que tingui el suport per matar de fora. Jo dubto molt que, si surten els números PP Vox, Vox faci, concretament Santiago Abascal, faci l'opció de quedar-se amb suport parlamentari des de fora, perquè és la possibilitat per primer cop en la seva vida de ser vicepresident del govern espanyol.
Ell voldrà entrar al govern.
Efectivament, aquest és la clau. Per tant, si surten els números, jo inclús descartaré, fixa't, dues coses que et faig de pronòstic, però no es dic. Si surten els números, hi haurà un pacte PP-Vox, això ja està clar pel que ha passat precisament al País Valencià, però és que, a més, poso sobre la taula de que si surten aquests números, el Vox entrarà dins del govern, no fora, dins del govern.
Déu-n'hi-do, quin panorama es presenta després de les darreres... els darrers pactes, els darrers aconteixements, especialment el que ha passat al País Valencià. Efectivament, doncs aquestes eleccions cada vegada es tornen més fascinants i més inquietants, podríem dir-lo així. Xavier, gràcies per aquest anàlisi. Tinc un altre tema, canviem una mica de qüestió. Un altre tema que volia comentar amb tu és aquesta llei d'intel·ligència artificial, perquè el Parlament Europeu s'ha convertit en el primer estament, en la primera cambra, que aprova una llei d'intel·ligència artificial al món, que ara debatran els 27 estats membres per tancar el text definitiu. Ha rebut 499 vots a favor, 28 en contra i 93 abstencions. Aquesta llei identifica els riscos de fer un mal ús de la tecnologia i regula això, l'aplicació, no pas la tecnologia en si, sinó la seva aplicació. Per fer-ho, estableix obligacions per a proveïdors, usuaris, segons el nivell de risc, que pot ser inacceptable, etc etc. Prohibeix una sèrie de coses i, en principi, em crida l'atenció. És a dir, dos coses. Primer, com valores tu aquesta llei? I segon, la velocitat en què aquesta intel·ligència, ja sé que fa molts anys que s'està treballant, però des de que ha hagut aquest boom popular de la intel·ligència artificial, ha estat molt ràpid, tinc la sensació, que la gent s'ha espantat i s'ha posat les piles per crear límits.
Sí, bueno, aquest boom així tan ràpid, començo per l'últim que has dit, és semblant a les persones que ho van viure a quan va aparèixer internet pel comú dels mortals. Ja existia internet entre els militars de feia dècades, però al moment que apareix internet, les webs, els correus electrònics, ara que semblen prehistòrics tant les webs com els correus electrònics, doncs va canviar el món. I quan van aparèixer ja els mòbils intel·ligents, que ara, avui en dia, hi ha gent que no pot viure sense aquests mòbils intel·ligents, i fins i tot a vegades hi ha gent que en té dos o tres, doncs això ha canviat també la forma de viure. Ha canviat molt. Pues bé, la intel·ligència artificial encara la canviarà més. Per tant, que hi hagi una regulació, i ara vaig a la primera part de la teva pregunta,
sí,
és un símptoma positiu de que la Unió Europea és una zona o una regió del món, una zona del planeta, molt avançada justament en drets humans i en drets civils i, en definitiva, en drets de les persones, perquè regula una cosa que és com tot. La medicina pot ser bona o dolenta i pots dir, com, la medicina sempre serà bona. Bé, la medicina utilitzada a Auschwitz pel doctor Mengele no era bona. Per tant, la medicina pot ser bona o dolenta, la ciència pot ser bona o dolenta, la intel·ligència artificial també pot ser bona o dolenta. Per tant, el que s'intenta és regular aquesta part negativa, bé, com el Rafa i jo ens agrada Star Wars, el lado oscuro de la intel·ligència artificial.
El reverso tenebroso de la intel·ligència artificial.
Sí, això és el que s'ha intentat regular, sí. I fixem-nos, és el primer lloc del món. D'això sí que no hauríem d'estar molt contents de que els europeus som els primers en fer-ho.
Sí.
El preocupant és que hi haurà països que no ho faran. Precisament a la Xina ja s'està utilitzant de fa molt de temps, i justament una cosa que ha prohibit la llei, que prohibeix la llei europea, a Xina es fa cada 2x3, que és agafar les imatges i amb l'intel·ligència artificial localitzar persones que cometen, segons la dictadura xinesa, infraccions.
De fet, si vols, per repassar-ho molt ràpidament, en la primera carpeta, la de riscos inacceptables, s'inclouen pràctiques com l'ús de sistemes d'identificació biomètrica remota i en temps real en espais públics. És a dir, identificar les persones a través de càmeres de reconeixement facial. Es permetrà, segons aquesta llei europea, a posteriori revisar imatges gravades, que bàsicament és el que fan... No,
i per ordre judicial.
I per ordre judicial.
Això és el que garanteix, sí. Diguem-ne, es garanteix en democràcia.
Exacte. També queda prohibit el social scoring, que consisteix a classificar les persones a partir del seu comportament o característiques personals. Clar, això és increïble, eh?
Sí, és a dir, tenir llistes. Això, mira, ara, Rafa, imagina que surts de la ràdio, has acabat el programa, vas pel carrer i hi ha una d'aquestes càmeres, et grava, i fas ganyotes... I l'intel·ligència artificial et detecta alguna cosa estranya.
I pensa que estic boig, i em posa a això. És que em recorda molt, tu que ets molt amant del cinema, a la pel·lícula de Steven Spielberg, Minority Report.
Sí, te'n
recordes que anava...
Aquesta i la que es deia, de fet, intel·ligència artificial.
Intel·ligència artificial.
Les dues són molt bones.
Que s'entrava en aquesta història, però Minority Report, el protagonista, arriba a un punt en què es canvia els ulls.
Sí, no expliquem aquesta imatge escabrosa del que fa
no,
els ulls.
No, exactament, és una mica allò forta, però és un futur que ja podria estar arribant, perquè de fet l'estan
regulant. És que ja ha arribat. Això de reconèixer-nos pel ull ja passa. El que passa que no s'ha extès encara, però ja passa.
Déu-n'hi-do. En fi, sí que volia treure't, a veure si ens dona temps. Sí, jo crec que sí. Dos temes ràpids. S'ha estrenat aquesta sèrie tan esperada, la tercera temporada de la sèrie Cites a TV3. Hi ha hagut una polèmica, el que passa avui en dia a les xarxes socials, però jo crec que en aquest cas sí que és socialment equiparable al món real, al món virtual. Al món tangible, perquè al final arribàvem a la feina i comentàvem, no?, aquesta situació. Doblatge en català no va funcionar, o sigui, és una sèrie bilingüe, és una producció d'Amazon Prime amb TV3, bilingüe perquè Amazon també la vol distribuir, etcètera, etcètera, i posa gran part dels calés. S'ha estrenat a TV3, una televisió que té uns marcats estatuts de defensa del català i de llenguatge i tal, amb una part en castellà, i no funcionava bé aquest doblatge, que per cert era un doblatge, sembla ser, jo no l'he escoltat, molt justet. Aquí la gent, alguns es queixaven de que això no pot ser i que TV3, no sé què, no sé quantos, i alguns deien, bueno, en aquest cas és una sèrie que és així, no passa res per veure-la en versió original i escoltar el català. No sé com veus tu aquesta polèmica, si és més un xafardeig de veïnes, que pot ser també, o si és important, no sé.
Pues mira, com jo no ho he vist ni seguir la polèmica, o sigui, la primera notícia la tinc amb tu, Rafa, fixa't un dels efectes de que això passi. Jo ara m'has creat un cuc de dir, caram, jo he de veure això, perquè tothom es veu que se n'està parlant, fins i tot m'ho pregunten a la ràdio, jo no ho he vist. Això és l'efecte, diguem-ne, li diuen ara popularment l'efecte Streisand, no? De no voler parlar d'una cosa i encara se'n parla molt més. Doncs bé, ho han aconseguit, perquè jo ara, quan arribi a casa, intentaré buscar-ho per veure què ha passat amb aquest programa i què passa amb la polèmica. Doncs bueno, això és un fenomen social, fixa't.
Doncs mira, aquesta setmana et posem deures nosaltres i si vols... treu les teves conclusions a la pròxima visita. I va, tenim encara un minut i mig. La mort de Silvio Berlusconi. Aquesta no te l'havia dit, però ara el Ferran me l'ha apuntat i em sembla un bon tema. No sé com valores la seva figura, si t'ha sorprès el moment, què ens pots explicar d'aquesta figura, que per mi és entre fascinant i inquietant, també.
Val, jo no parlaré de lo fascinant ni de la persona, sinó de lo inquietant i preocupant. Val. Que de fet ens ha portat a lo que després... Ell va ser un dels pioners, diguem-ne, dins d'Europa, del populisme. El populisme havia crescut molt, per exemple, a Amèrica Llatina, arran Argentina, del peronisme. Pensa que el populisme el que fa és coses simples i després... ho acaba agafant un populisme d'esquerres o de dretes. El peronisme argentí va acabar sortint un peronisme d'esquerres i un de dretes. Del mateix figura de Perón pots trobar gent així, diferenciada. En el cas de Berlusconi, tot s'ha quedat més al marge dret, no s'ha mogut d'allà, per tant, és un populisme que va entrar a la dreta i l'extrema dreta. En certa manera és com... Ell va utilitzar tot el seu poder mediàtic... pensem en Telecinco, per vulgaritzar la política. I el que ha aconseguit és això, vulgaritzar la política, això ha fet créixer el populisme, i això ha permès, per exemple, gràcies a Berlusconi, cal dir, ara hi ha una primera ministra neofeixista a Itàlia.
Segurament va vulgaritzar la política, m'agrada aquesta reflexió, perquè ell era un polític vulgar i necessitava que estigués a la seva alçada. Xavier Torrents, quin plaer xerrar amb tu, per a mi, per als nostres oients, gràcies per venir. I si tot va bé, ens retrobem d'aquí 3 setmanes ja per anar finiquitant la temporada, que has estat molt amable d'acompanyar-nos. Gràcies, Xavier.
Gràcies a tu i a vosaltres.
Escolta, re, tira'n la sintonia, Paula, i farem un recull molt ràpid. Com no tenim temps, vull recalcar la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge. Puja, Paula. Gràcies, Paula, per tornar i per estar amb nosaltres. Nosaltres que recollim. Demà tornarem dijous. Farem camins. Cuideu-vos. Bona nit.